el dia que va caure sa lluna. Conten que sa lluna, quan era petiteta, un dia va caure del cel i va caure a Formentera. Era una d'aquelles nits en què es veu tan blanca i rodoneta, plena del tot, com si l'haguessin dibuixat perfecte amb un compàs. Sa foscor ja havia envaït tot es firmament, els boscos, ses cases, el silenci havia inundat el món i fins i tot els adults i ara en el llit. De cop es va sentir un gran tro i tots els habitants del planeta es varen despertar espantats. Els gats miulaven, els cans clapaven, els boixos cridaven. «Mamà, papà, què ha fet això?» amagant el cap davall ses flassades dels seus llits. I mentrestant, sa lluna, que es veu petita com un pèsol quan és dalt del cel, però que d'aquí baix estant era com una enorme pilota gegant, es queixava. «Ai, quina patacada! Quin bon que m'he fet!» I en adonar-se que havia caigut tan avall, es va preocupar molt. «Què faré ara per tornar a ca meua, per tornar allà dalt?» es preguntava. Mireu que hi havia pensat voltes sa lluna en baixar al nostre planeta. Sempre se'l mirava des del cel amb admiració i sempre havia desitjat saber què sentia posant els peus en terra en un món de tants de colors, corrent entre els prats de roselles, pujant fins dalt d'un puig com feien els infants amb les seues bicicletes i tirant-se bar de vall amb aquelles velocitats. Volia saber quin tacte tenia serena de sa platja, quin olor feia la mà, quin gust tenien ses figues i els pebrassos, perquè segur que havien de ser bons els pebrassos amb aquella dèria que tenia tothom per anar a buscar-los. Però ara es sentia perduda i tenia molta por, una d'aquelles pors que fan que se t'oblidin totes les coses polides. «Si tingués una escala», va pensar rascant-se un dels seus cràters. «Però on la trobaré jo, una escala tan alta? De tan altes no se'n fan!» Va mirar al seu voltant i va trobar que sa cosa més pareguda a una escala grossa podia ser una d'aquelles torres de ferro tan altes que es fan servir per fer anar electricitat d'una banda a l'altra. Però a l'instant va recordar el que els pares sempre deien als infants de la Terra. Ses coses de l'electricitat mai no s'han de tocar. I va descartar aquella opció. I si algú m'estiràs des de dalt?» I va decidir, tota confiada, demanar ajuda a seu amic el Sol, tan fort i sempre tan alegre i generós, segur que ell li daria un cop de mà. I el va començar a cridar. «Sol! Sol! Solet!» Però Sol, en aquelles hores era molt lluny, a l'altra banda del món, il·luminant els jocs dels infants de la Xina i de l'Índia, i tan entretengut com estava, no va sentir res. Llavors va pensar que talvolta algun planeta vesí podria ajudar-la, potser Mart o Venus, que eren més prop. Tanmateix, justament aquell dia, hi havia una xacota de planetes i tots ballaven i saltaven per l'espai engrescats amb sa música d'un rock and roll. En cridar-los, ells tampoc no la varen sentir. Estava desesperada. No sabia què fer, no sabia cap on anar. No hi havia estat mai a la Terra i sense sa perspectiva, que sempre en tenia des de l'aire, estava totalment desorientada. Va començar a moure's com va poder, i aquella només sabia flotar. No havia caminat mai per enlloc. Intentava anar recte, però se'n anava de costat, fent esses, com si estàs borratxa. O queia. Es va fer un bon parell de blaus xocant contra els pins i les parets de pedra seca que tenia al voltant. I quan va aconseguir caminar amb un poc de normalitat, va començar a deambular, ara cap aquí, ara cap allà, sense rumb, fins que, obrint-se pas per enmig d'uns arbres, va sentir xut-xut d'un mussol i es va aturar en sec. Dalt la branca d'un garrover, mirant-la amb el cap girat, primer d'un costat, i basculant-lo després cap a l'altre, amb uns ulls que no podien estar més oberts i ses orelles tibades cap amunt, hi havia un mussol que amb cara d'enfadat li va recriminar. «M'acabes d'espantar un ratolí, amb sa fam que tingui avui!» Sa lluna, tímida i avergonyida, com quan s'amaga entre els núvols i només se'n veu un bocinet, es va disculpar i li va dir que no ho havia fet a posta, així que el mussol la va perdonar. Aleshores, ella va voler arreglar-ho i es va oferir per ajudar-lo a caçar un altre ratolí. «Entesos, ajuda'm!», va acceptar el mussol. «Més hi veu amb quatre ulls que dos!». I dit i fet, els dos es varen posar a caçar. Però ella era massa grossa, feia massa remor quan es movia i totes les possibles preses s'escapaven. Així que el mussol, que estava molt afamagat, li va dir «T'agraeix molt el teu esforç, però crec que no formam un bon equip. Més val que segueixi caçant sol». I va sortir volant per continuar la seua cacera en solitari. La lluna va seguir fent camí i estava més tranquil·la perquè a poc s'havia anat avesant el seu nou entorn i com estava descobrint coses noves, s'ho va començar a passar d'allò més bé. Ara anava tocant, olorant, tastant, totes les coses que s'anava trobant, les peces d'aquell paisatge que fins aquell moment només havia pogut veure petitetes des del cel, i va sentir per primera vegada la rugositat de l'escorça d'espins, les cassuguetes que fan les fulles quan les acarones, l'olor de romaní, la fredor de les pedres, el gust agre dels vinagrets i el gust dolcet de les garroves. Cada volta en gaudia més de l'experiència de ser la terra i va començar a saltar, a ballar, a córrer, a veure quant de temps tardava en arribar una olivera, una figuera, i en sec es va trobar davant un coní amb els braços plegats més nic que una abella. «Ep, aquí!», li va dir el coní. «Atura't! Què són aquestes velocitats? Que no has vist el senyal d'estop? A jo m'agrada molt córrer, però sempre, sempre respecte els senyals. És una qüestió de seguretat». La lluna es va aturar estranyada i també un poc espantada. «Jo no sé què vol dir això d'estop. Jo no sé llegir», li va dir. «Anant bons», va fer el coní. «Que no saps llegir? Com pots anar pel món sense saber llegir? I tampoc deus saber anglès, no?». La lluna va fer que no m'escap. «Idò, mira, això també ho hem d'arreglar». I dit i fet, n'hi va començar a ensenyar. La lluna seia dalt un jaç d'herba seca i el coní, amb una pissarra improvisada, feta amb terra de fang humit, li va ensenyar ses lletres, li va ensenyar a comptar síl·labes picant de mans, li va ensenyar a dir «hola», «gràcies» i «adeu» en anglès, i fins i tot li va ensenyar a cantar una cançó d'un granger que es deia MacDonald, que tenia una granja amb un munt d'animals. Quan el coní va haver de tornar al seu cau perquè era tard, la lluna li va dar les gràcies per ensenyar-li tantes coses i es va acomiadar d'ell en anglès, amb un «bye-bye, nice to meet you». La lluna va tornar a quedar sola i llavors va sentir el so d'un brollet d'aigua. Sempre havia volgut tocar l'aigua, aquella cosa que feia caminets entre les muntanyes, que es feia gran quan arribava a la platja, que es podia posar dins una ampolla i que canviava de color segons on estàs col·locada, que es podia tornar molt petita i flotar pel cel, que feia riure algunes persones i amagar-se unes altres. S'hi va tensar i la va tocar. Allò sí que era una cosa exòtica per ella. No es pareixia res que ella hagués tocat mai. Va veure que l'aigua feia un recorregut i es va posar a seguir-la, tota divertida. Uns metres després van a parar una bassa i mentre mirava embadalida centenars de cabots que hi nedaven, va veure que de vora seu hi tenia una granota que l'observava curiosa amb els ulls sobresortits. «Good evening», li va dir la lluna volent lluir-se amb els seus nous coneixements d'anglès.
«Fusta, una turista extraviada!», va exclamar la granota. «Senyora, aquí a Formentera, deim bona nit!». «Però qui sou vos, tan blanca i il·luminada?».
La lluna es va presentar. I quin salt va fer aquella granota quan va veure que tenia davant la lluna, la de veritat, la del cel!
«Ja m'ho pareixia que hi tenia una retirada, però em pareixia impossible que fóssiu aquí baix». «Els vostres peus, senyora».
I no havia acabat de dir això, que va començar a fer-li reverències i reverències, i la lluna no en tenia res. «Però què fas?», li va preguntar. I va ser quan la granota es va adonar que la lluna no era conscient de la seua importància pels habitants de la Terra.
«Senyora, li va dir sa granota. Vos sou un prodigi! Moveu marees amunt i avall. Us miren els pagesos abans de sembrar ses verdures o ses dones abans de tenir seus fills. Algunes persones fins i tot us tenen en compte abans de tallar-se els cabells o ses ungles. I en el llenguatge popular dels humans, vos representau allò inabastable. Quan demanen coses impossibles d'aconseguir, se'ls diu que demanen sa lluna. Sa lluna, en sentir allò, es va posar tota cofoia, tant que fins i tot se la veia més gran i més brillant. Quan va marxar d'allí, ja no caminava, sinó que flotava una altra volta, de tan xavada que estava, i duia un somriure d'orella a orella tan polit que feia somriure el seu pas a tothom qui se la mirava. Caminava feliç pel món, quan de cop va sentir una remor, i quan l'intentava identificar, va llenegar i de cop es va trobar dins la mà. Havia caigut dins la mà i no sabia nedar! Auxili, ajudeu-me, que no sé nedar! Cridava, intentant flotar. I quan més desesperada estava, va notar que alguna cosa se li havia enganxat en el cul i que aquella cosa l'estirava cap amunt. Au! Què és això? Era l'am d'un pescador que l'havia enganxada i que, estirant es volantia amb força, tot emocionat, exclamava: Carai, quin calamar més gros que he pescat! Avui podré fer una frita i convidar tota sa colla! Però quan la va tenir davant seu, aquell pescador, en vora que era sa lluna, es va ben regirar. Sa lluna li va haver de fer un parell de respiracions profundes perquè estàs més tranquil. I llavors li va explicar fil per randa tota sa seua història, amb molta pena ja que començava a enyorar estar entre els estels. No passis ànsia, li va dir ell. Trobarem una solució. I a l'instant va tenir una idea. Aniria a buscar totes les persones del poble i entre tots ajudarien sa lluna a tornar a casa seua. Va baixar de sa barca, va agafar sa seua motocicleta, va anar fins al poble, va fer brolar el seu corn i en tornar venia amb tot un caramull de gent disposada a fer pinya per ajudar sa lluna. Després de parlar una estona i posar-se d'acord en com fer-ho, varen decidir fer un castell humà. Anirien pujant uns damunt dels altres, primer fent una gran pinya de suport i després formant pisos diferents, agafant-se ben fort, ancorant-se uns amb els altres i quan sa construcció estigués ben sòlida, sa lluna s'hi emparraria fins dalt i podria tornar a casa. I talment com havien acordat, ho varen fer. Primer, s'hi posaren ses persones més fortes i corpulentes. Després, hi anaren pujant la resta. I en estar tots a punt, s'hi enfilà sa lluna. Amunt, 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 fins que va tornar a ser dalt, al cel. Així, aquella nit, sa lluna, gràcies a sa germanor i esforç de tota aquella colla de gent bona, tornà a ocupar seu lloc a l'espai i es tornà a veure, des de la terra, petiteta com un pèsol. Aquell dia, a més d'aprendre a caminar, a llegir i a parlar en anglès, sa lluna va aprendre una altra cosa. Que els humans, quan s'ho proposen i s'uneixen amb un objectiu comú, aconsegueixen grans coses. I compte fora, compte dins, ses butxaques foradades les han fetes ratolins, si no se'ls han menjat es mussol o sa geneta.